Si el món no s'atura,
la música tampoc.
Jukebox. Show must go on. Segueix escoltant la música que tens al cap a Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow.
Escolteu aquesta música i vol dir que estem al Molta Comèdia cada dijous a les 12 de la migdia, bueno, passat uns minutets, i que aquesta emissió es tornarà a reemetre altra vegada a les 8 de la nit d'avui. Avui tindrem meitat i meitat, meitat teatre i meitat música. Però abans, com sempre... La homilia del Molta Comèdia. Avui, amics meus, estava previst que llegís el missatge del Dia Mundial del Teatre, escrit per l'actriu francesa Isabelle Huppert. Però, escolteu, no sé què ha passat i l'Isabelle Huppert no l'ha escrit, o potser sí que l'ha escrit, però en qualsevol cas no està penjat a cap lloc de la xarxa. El tiet Google no m'ha ajudat aquesta vegada, perdoneu. No és el meu problema, és potser el problema de l'Isabelle Huppert. En qualsevol cas, cal dir que el Dia Mundial del Teatre es celebra des de l'any 1961 i que el primer missatge que es va fer va ser del gran Jean Cocteau. I el segon any va ser del director, de l'autor Arthur Miller. I el tercer any només... més, d'en Laurence Olivier i en Jean-Louis Barrault. En qualsevol cas, em sap greu, no sabem què dirà la senyora Huppert el dilluns que ve, dia 27 de març, que és el dia oficial, el Dia Mundial del Teatre. Però, en qualsevol cas també, suposo que el dia 26, que és el dia que farem la celebració aquí a Sant Cugat, per part de molts grups, doncs això estarà solucionat. Bé, per tant, amics, passem a la segona part d'això i que la senyora Huppert finalment presenti el seu missatge. Amén.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, podrás es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente
teatro, lo tuyo es puro teatro. Bé, la Lupe ens canta aquesta cançó, ens cantava aquesta cançó fa moltíssims anys, però nosaltres avui tenim en Josep Sala, que és el coordinador de la taula de teatre que depèn del Consell de Cultura de Sant Cugat i que ens parlarà de la celebració del Dia Mundial del Teatre aquí, pels grups d'aquí. Josep, benvingut al programa.
Gràcies, bon dia, Eduard.
Bé, d'entrada tenim una programació del dia 26, el diumenge al dematí, precisament al vestíbul d'aquest mateix teatre on estem fent ara aquest programa en directe, i hi ha moltíssima gent.
Efectivament, tenim 10 grups de Sant Cugat que ens oferiran 13 fragments o números curts o monòlegs o diferents variants de representació, dels quals 3 corresponen a escoles de teatre. I bé, com anirem comentant, tindrem una programació variada en quantitat i en qualitat.
Bé, parlem de 3 escoles, podríem dir que és el Teatre Musical Aula de So, després tenim Platea.
Correcte.
I A Mans del Teatre.
Efectivament.
I els altres són grups de diferents llocs de la ciutat.
Exactament, sí.
Com podies ser? Podies dir quins són?
Bé, hi ha les Xandrines, és un grup de Sant Cugat que es diu així perquè va sortir d'un grup de mares de l'escola de Pi d'en Xandri fa 10 anys. Tenim Mirasol Teatre, que com el seu nom indica és del barri de Mirasol i que porta uns 28 anys en actiu. Tenim Fila Zero, que porta gairebé el mateix temps i és de Sant Cugat, concretament de la Unió. De Xoc Teatre, també de Mirasol, un grup més jove, que porten, crec, uns 4 anys. Aire Teatral, també és un grup força recent, que fa 2-3 anys que es va movent, també afincat a Sant Cugat, tot i que bastant relacionat amb Valldoreix, també. Tenim Magma 2011 a la Serreta, que també és un grup de Valldoreix. L'Espiral, també de Valldoreix. I A Mans del Teatre, bé, ja ho hem dit, és una de les escoles junt amb Platea i Teatre Musical a Boda de So.
Cal dir, per molta gent que no ho sàpiga, que la taula de teatre doncs, funciona de forma regular des de fa bastants anys, a partir de la primera divisió, el primer partiment que es va fer del que era el Consell de Cultura, i que les activitats que fa és aquest tema, per mi, bàsic, de coordinar, d'intentar, primer donar-se a conèixer entre tots ells. Aquest seria potser un dels elements primordials de la seva existència. I a continuació intentar fer coses en comú.
Correcte, sí, sí. Evidentment el primer i principal és que tinguem contacte entre els grups del municipi, que sapiguem què fem i que hi hagi, bàsicament, que hi hagi comunicació entre tots ells. Llavors d'aquí va començar a sortir l'organització fa 4 anys i que ha tingut continuïtat de moment fins avui de l'organització del Dia Mundial del Teatre i alguna altra iniciativa que, si bé el cas, comentarem.
Bé, comentem potser també com es fa, de quina manera es farà, on es farà, a quina hora.
Correcte. Aquest any, a diferència dels 2 anys anteriors que aquesta celebració es feia al celler cooperatiu, tindrà lloc al vestíbul del Teatre Auditori. Amb aquest canvi pretenem resoldre alguns petits problemes que teníem al celler cooperatiu de dispersió de so, de risc de mala meteorologia i fins i tot de dimensions d'escenari, que aquí podrà ser una miqueta més gran, la qual cosa ajuda alguns dels grups que necessiten més espai. Llavors, a 11:15 s'iniciarà, com hem dit, el vestíbul del Teatre Auditori i esperem que tingui una durada de 2:15, aproximadament.
Més bo que diguem que recordem que precisament la nit del dissabte, la matinada del dissabte al diumenge, l'hora s'avança.
És veritat.
Vull dir, tinguem-ho present perquè vol dir que aquest 11:15 que estava apuntant en Josep, doncs, de fet, si comptem amb el temps d'avui, serien 9:15.
Correcte.
Vull dir que la gent ho tingui present perquè, sobretot, els que ho heu de fer.
Sí, sí, exacte. Aquests els principals, sí, sí.
Perquè aquest és un tema que es produeix amb freqüència, aquella cosa clàssica d'arribar a dinar a casa d'algú que vas aquell dia i arribar una mica més tard i amb tota la idea de que has arribat a l'hora punt, no?
Sí, sí.
Aquesta diversitat que es presenta en tot l'acte, evidentment demana, per poder fer aquest horari que tu es apuntaves abans, doncs, un temps calculat en cada cas, no?
Efectivament, és una de les coses que més ens preocupa, el fet de que no hi hagi endarreriments a l'hora de començar, per descomptat que no n'hi haurà, i que entre número i número hi hagi una màxima agilitat a l'hora de retirar i l'utillatge de cada número i posar damunt de l'escenari el del següent. Mentretant, un presentador farà una breu introducció de cada un dels números i això ha d'anar amb un engranatge de rellotgeria, perquè si no, efectivament, amb tants números es pot endarrerir i no és la intenció, evidentment.
Està clar que l'entrada és gratuïta, vull dir, pot venir tothom que vulgui. Està clar també que hi ha una capacitat dins del que és el vestíbul, que podem situar potser en 200 i pico de persones, 250.
Sí, crec que una cosa així. Sí, sí, efectivament, tothom qui vulgui pot venir i tant de bo que s'ompli i que hi hagi gent dreta, que també n'hi haurà una mica d'espai per gent dreta. Vull dir que tant de bo que tothom que passi per aquí al davant tregui el nas i s'hi quedi una estoneta o tota la jornada, si vol, evidentment.
Tenim música, per una banda.
Tenim música, alguns dels grups porten música, Teatre Musical Aula de So concretament porta música, i Amants del Teatre també. A banda, hi ha altres números que estan acompanyats de música de forma més parcial, diríem. Hi ha algunes pistes de so que acompanyen la representació.
Dins del que és la taula de teatre, que tu coneixes perfectament, quina diries, en funció d'aquest, per exemple, d'una celebració com aquesta, l'evolució que s'ha produït amb els anys?
Home, l'evolució evidentment és positiva, perquè el primer any vam tenir problemes de climatologia i va fer molt vent, i com que la voluntat era que el poble hi hagués diferents punts amb representacions, la idea era bona en si. El problema va ser que amb el vent que feia, doncs va quedar deslluït perquè no acompanyava plantar-se allà al davant a presenciar aquestes representacions. Per tant, el segon any ja ho vam fer arrecerats en el celler cooperatiu i va millorar molt. Com hem dit, tot i havent millorat, hi havia alguns petits problemes que esperem resoldre total o parcialment amb la ubicació aquesta, i a més també hem millorat qualitativament en el sentit de que hem vist que és molt més agradable fer fragments petits que no pas obres senceres, que al final acaben resultant massa llargues i propicien que el públic no s'hi quedi. Amb la qual cosa, el fer-ho així en fragments curts és molt més agradable a la vista.
Parlem de 10 grups, però òbviament en la taula de teatre hi ha més gent que està apuntada.
Sí, i a la taula de teatre hi ha alguns grups de teatre familiar que per diferents motius aquest any no participen, altres anys sí han participat. També a la taula de teatre hi ha, per exemple, el grup de Pastores de la Floresta, que té una activitat limitada en el temps a determinats mesos i que tampoc participa en aquesta celebració. I hi ha algun altre grup que per temes d'agenda tampoc ha pogut participar, és a dir, que tenim, a part d'aquests 10 grups, en tenim ben bé 5 o 6 més representats a la taula.
Podem considerar, no sé si tu estàs d'acord amb mi, que tenint en compte la ciutat que és, Sant Cugat, clar, 90.000 habitants, doncs, i se suposa d'un nivell determinat cultural, es pot permetre i s'ha de permetre, però és déu-n'hi-do el nombre de persones que estan de forma regular fent activitats d'aquest tipus de teatre.
Sí, es fa difícil comparar amb altres ciutats, per tant no sé si és molt o és poc, la sensació és que efectivament hi ha molt moviment, perquè a més hi ha alguns grups actius que no estan representats a la taula, no s'hi han acostat pel motiu que sigui, i també tenim de tant en tant bolets d'aquests que sorgeix un grup, desapareix al cap d'un any o dos, en torna a sorgir un altre, i és a dir que si parlem de 15 o 16 grups segurament encara ens estem quedant curts i potser arribaríem a la vintena,
sí,
probablement.
Sí, sí. Home, és veritat, amb aquest tipus d'agrupacions i amb aquest tipus d'activitats, això que dius de que en un moment determinat apareix i després, per diferents circumstàncies, que poden ser personals, poden ser circumstancials, la cosa que pot canviar, no? Però hi ha gent que fa moltíssims anys, el cas que apuntaves de Mirasol, el cas de Fila Zero, per exemple, són gent, el cas de Valldoreig també, d'Espiral, són gent que sí, porten moltíssims anys doncs, treballant en aquest sentit, i que la perspectiva sembla no únicament que estan funcionant, sinó que hi haurà, que pot haver-hi continuïtat amb això.
Sí, aquests tres grups concretament porten entre 27 i 28 anys ininterrompudament, amb bona salut. Concretament l'Espiral, a la part de l'activitat pròpia, organitza un cicle cada any de mostra de teatre. Mirasol Teatre fa tres obres l'any de mitjana, més els Pastorets i més una visita teatralitzada cada primer dissabte de mes al claustre del monestir. Fila Zero també cada any fa una o dues obres ininterrompudament, és a dir que sí, hi ha força bona salut, i després tenim aquestes altres companyies que, malgrat portar menys temps, no dona la sensació que tinguin cap problema, és a dir que hem de pensar que la seva activitat serà reeixida, vaja.
Hi ha una cosa que està molt clara, i és que tota aquesta activitat que estem dient es produeix, en la majoria dels casos, podríem tots, de forma altruista, absolutament, i que és una voluntat d'il·lusió per part dels que hi participen, i que, per tant, en aquest cas, sí que és bo aquest joc d'una ajuda, un suport que puguin rebre de l'administració municipal per poder seguir fent aquest tipus d'activitats, perquè, evidentment, això no ho cobreix tot, perquè si fos així no es faria.
Efectivament, sí, tenim la sort de comptar amb el suport de l'administració, però també és veritat que cal temps i cal voluntat, cal il·lusió, i bé, jo sempre dic el mateix, de tota manera, és lògic que hi hagi teatre, així com altres manifestacions d'art i cultura, perquè és com jugar. Els adults ens hem oblidat de jugar, i sempre dic el mateix, que és un error que cometem, i el teatre ens permet jugar, a part d'exercitar la memòria, que aquest ja és una segona motivació. Però vaja, que el teatre és una de les activitats que jo crec que no desapareixerà mai, precisament per això, perquè aporta als adults aquest continua jugant, i el jovent, per descomptat, també li aporta una sèrie de valors, com qualsevol activitat d'aquest tipus feta en equip.
Molt bé, Josep, doncs esperem que aquest Dia Mundial del Teatre a Sant Cugat, al Quiu Vestíbul del Teatre Auditori, sigui un èxit, que vingui moltíssima gent. Estic convençut que aquests 10 grups faran tot el possible perquè la recepció que tingui per part del públic sigui bona, i també esperem una altra cosa, que és que a partir d'un acte com aquest això es vagi no únicament continuant, sinó ampliant, en la mesura que es pugui.
Aquesta és la intenció.
Moltes gràcies per estar aquí, i ara gràcies. Jo faré una mica de l'agenda del cap de setmana, avançant-me, perquè estem esperant que vinguin uns altres convidats, com deia abans, de la música, però estan justament acabant el seu assaig pel concert que es farà demà divendres. Aquestes persones que estem esperant doncs, són els que faran el concert amb l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, dirigides per Jordi Picorelli, i amb l'Albert Guinovart com a pianista solista. Però dintre de aquesta commemoració de les obres del Dia Mundial del Teatre, al Teatre Auditori faran Clàudia el dissabte a les 7 de la tarda, seguida, a partir després d'un col·loqui intern que hi haurà, del suïcidi de l'elefant hipotecat. I al vestíbul, que serà el vestíbul, i a les 10 i a Mòbili, el Teatre Familiar, el diumenge 26 a les 6 de la tarda, per continuar aquí mateix en el Teatre Auditori amb jazz i la New York Connection, en aquest cas amb l'Albert Marquès Trio a les 7 i l'Andreu Saragossa Quartet a les 9 de la nit. A veure, avui mateix, dijous, el MUT a les 9 de la nit, el grup Pearson, música pop, i demà a Mirasol Teatre, el crèdit de Jordi Galceran amb la companyia 8 de Teatre. els Amics Vuit de Teatre, que vam tenir aquest programa fa dues setmanes. I ara posarem una mica de música, perquè estiguin a punt, a partir d'aquest moment, de poder-ho comentar, precisament aquesta música, que és un fragment del concert número 2 per piano i orquestra en do menor, opus 18, d'en Serge Rachmaninoff. Esperem que vinguin els nostres convidats. Confiem-hi. De moment, música, Rachmaninoff, per vosaltres.
Thank you.
3, 2, 1. Bé, acabem d'escoltar doncs, el primer temps del concert per a piano número 2 en do menor, opus 18 de Rachmaninoff, el moderato, que al final de moderato en té poc. Perquè estàvem esperant que sortissin precisament de l'assaig del concert que es farà demà aquí del Teatre Auditori els protagonistes d'aquest concert, que és el Berg Novar, el solista piano, el Jordi Picorelli, el director de l'orquestra, i en Josep Ferrer, el fundador i el director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Bé, mentre esperem que arribin, perquè dic, justament fa un minut encara estaven assajant precisament aquest concert, dic que Rachmaninoff escriu aquest concert en un moment determinat de la seva joventut i té un gran èxit mundial, un èxit popular, però en canvi el que hi ha és un rebuig de segons quin tipus de gent que no acaba d'agradar doncs, el que fa Rachmaninoff. I m'en compte que és un autor que neix a Semenov, a prop de Sant Petersburg, el 1873, i que ell es considera més com a compositor que no pas com a solista, perquè la seva carrera inicial és com a solista mundial, viatja per tot el món, viatja per tota Europa, després als Estats Units, fins que als Estats Units acaba doncs, vivint-hi de forma tal, i morint als Estats Units a la seva casa de Beverly Hills. En qualsevol cas, estem parlant d'una música molt apassionada, molt expressiva, amb una gran intensitat melòdica, una gran musicalitat, i que, a més, té la qualitat de que arriba a tot tipus de públic, públic que podríem considerar com a molt, molt expert i públic que no ho és tant. Però bé, en qualsevol cas podem dir que amb tota seguretat la gent que vingui al concert tindrà doncs, una gran sort per poder escoltar aquest tipus de música amb una qualitat extraordinària i que esperem que a més a partir de la intèrpret Berg Novar encara això sigui molt, molt més així. Bueno, veiem que s'estan escoltant ja els nostres protagonistes perquè just acaben d'acabar el seu concert i ens estan arribant en aquests moments i hem escoltat justament el primer moviment del concert número 2 de Sergei Rachmaninoff fa un moment i ara tenim aquí davant nosaltres l'Albert Guinovar que acaba de sortir de davant del piano. Albert, moltes gràcies per estar aquí en aquests moments perquè segur que, suposo que el més interessant en aquest moment és poder reposar.
Bueno, reposar o seguir estudiant perquè és una obra tan difícil que necessites hores.
Home, ara estava dient precisament abans que arribéssiu vosaltres Josep Ferrer, fundador i director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, benvingut. No, amb aquest tenim un director convidat, exacte, que és en Jordi Picorelli, que esperem que vingui d'un moment a l'altre, també perquè us he agafat amb... La veritat és que jo pensava seria fantàstic poder parlar amb vosaltres justament ara quan acabeu d'assajar, perquè esteu encara amb tota l'atenció.
Amb l'adrenalina aixecada. A dalt de tot. Sí, sí.
Estava dient, Albert, que aquesta és una obra que ha tingut una gran popularitat, té una gran popularitat, sí. Està rebuda per tothom, i que aquest apassionament, aquesta musicalitat, aquesta força tan brutal, suposo que a l'hora de tocar...
És una música... O sigui, jo quan faig aquest concert, quan el toco, em sento molt feliç perquè segurament és la peça més principal per la que jo sóc músic. Si jo quan era petit ja estudiava piano, molt petit vaig començar, i llavors a casa meva hi havia el disc d'aquest concert i me'l vaig posar un dia, al descobrir-lo va ser com una revelació, no? O sigui, perquè la música, hi ha molts aspectes en la música, però la qüestió de l'emoció que té Rachmaninoff i tenen altres autors com Chopin, etc., és una cosa que a mi em motiva molt per fer música. Hi ha gent que pot veure coses més místiques en la música o més intel·lectuals, en canvi jo el veig molt emocional. I Rachmaninoff, quan va fer aquest concert, estava en una depressió molt gran pel fracàs de la primera sinfonia, i llavors va fer un tractament amb un psiquiatre i el psiquiatre el va, diguem-ne,
bueno, va recomanar.
El va guarir bastant i llavors ell el va dedicar precisament a aquest psiquiatre, a aquest concert. I llavors és una obra molt, molt personal de Rachmaninoff, que és un autor que, bueno, que s'obre amb canal, no? Vull dir que és sentiment pur. I també haig de dir que, a part d'un director molt bo, era un pianista extraordinari, diuen que segurament és el pianista més gran que hi ha hagut mai, i tenia unes condicions físiques brutals, perquè feia gairebé 2 metres i la mà era enorme. Llavors el problema és els pianistes que som més petits i tenim la mà més petita voler reproduir el que ell feia amb naturalitat, no?
És veritat, tu tens una característica, potser similar, igual amb Rachmaninoff, que consisteix en que ets compositor i a la vegada ets solista.
Sí.
I ell també tenia, ell deia sempre, jo soc més compositor que no pas pianista, i en canvi era molt conegut com a solista.
Sí. Sort va tenir el començament de migrar als Estats Units dels concerts, no? que vivia d'això. Jo m'hi sento molt, amb tota la modèstia del món, em sento identificat amb els compositors intèrprets, perquè a més una mica hem de lluitar, sobretot des del segle XX, hem de lluitar amb que som, vull dir que no, que si fas dues coses vol dir que no les fas bé cap, no? O sigui, bueno, que si ets compositor això... és molt bo, si ets pianista aquesta, també, no, però si ets les dues coses...
Aquesta afirmació jo no estic d'acord, eh?
Bé, però vull dir que hi ha el... No, jo tampoc, per això ho faig, però vull dir que però a vegades s'ha d'anar defensant, no?
A veure, Jordi Picorelli, benvingut a Molta Comèdia. I deia abans que us he enganxat just amb l'adrenalina pujada a l'últim moment, quan estàveu perfectament integrats, i millor no ho haguessis deixat en aquest moment, Jordi.
Home, quan s'acaba l'assaig s'ha d'acabar.
S'ha de posar un límit determinat, eh?
Sí, sí.
Molt bé. A veure, Jordi, ens coneixem de fa molts anys, moltíssims.
Prou, no sé quants, però uns quants.
Molts, molts, molts. I bueno, vaig conèixer com dirigies el cor de Pedra i Sang.
Sí. Sí, més o menys.
O sigui que vol dir, de l'any 2000. Vol dir de l'any 2000. Per tant, imaginem-nos que ja en fa 16. Davant d'aquest concert que tenim, per una banda, comencem amb una composició de l'Albert, continuem amb aquest concert de Rachmaninoff, fabulós, i continuem amb una obra de Dvořák extraordinària, la Sinfonia del Nou Món, Sinfonia número 9, una de les peces fonamentals de la música a cavall entre el 19 i el 20, no? Uh-huh. Davant d'aquest repte, què ens pots dir?
Davant d'aquest repte, doncs, molta il·lusió, i a més, penso que és un repte per tothom, per l'orquestra, per mi, és un repte, però s'està treballant molt bé, s'està treballant amb molta il·lusió, i penso que assolirem les expectatives.
Jo apuntava abans que vinguéssiu vosaltres que aquest teatre hauria d'estar absolutament ple. Esperem que sigui d'aquesta manera, perquè el concert s'ho mereix i vosaltres com a intèrprets també, evidentment. Albert, quan jo deia això que no estava d'acord, quan deies aquesta dualitat de compositor, solista, etc., també volia afegir que jo penso que Albert Guinovart, si es digués Albert Guinovarich, probablement doncs, seria conegut en el món sencer, i en canvi doncs, tenim aquesta... Perquè tu has fet de tot.
Gairebé sí.
La teva obra, el teu opus és brutal.
És molt gran, sí, perquè treballo molt.
No, sí. I a més teniu tots dos, amb el que tu, Albert, i tu, Jordi, teniu una vessant didàctica. Esteu a la vegada doncs, en classe.
Sí.
Sí, jo crec que jo no he tingut mai molta vocació pedagògica, la veritat, però quan vaig fer, precisament el dia que vaig complir 40 anys, vaig fer la primera classe a l'ESMUC, que vaig entrar, i des de llavors aquesta no vocació se m'ha despertat i me la sento molt, vull dir que ara m'hi sento molt bé donant classes, perquè a més et prens consciència de que els músics som una mena com de, vull dir, tenim una tradició, no? És una mena com de riu, no? que ve de lluny i que també tu passes per allà i després hi deixaràs petjada o no. I llavors tots els coneixements que hem tingut el privilegi d'adquirir, doncs també som, jo crec que tenim la responsabilitat de transmetre'ls, no?
Que Jordi, en aquest sentit, tu has estat i estàs, a part de classes, dirigint orquestres de gent jove.
Sí, jo trobo que és una feina molt, molt important en el nostre país, perquè és realment el futur. Hi ha molta gent jove que té moltes ganes de treballar, i fins fa relativament pocs anys això era un desert, no hi havia orquestres joves. Ara potser n'hi ha, no diré masses perquè no es pot dir masses, però ja n'hi ha, vull dir, la gent ja pot escollir, remenar i trobar-ne diverses. El que sí és cert és que jo vaig tenir l'experiència d'entrar a la Legió Burguesa de Sant Cugat i és una experiència que a mi em va nodrir moltíssim, vaig aprendre moltíssim de la mà del Josep Ferrer i d'altres directors convidats, i va ser un treball, diguem, paral·lel al que seria l'estrictament acadèmic del conservatori, que em va mantenir viu en la música, perquè moltes vegades al conservatori no se sap ben bé quin és l'objectiu de tanta tècnica i de tant d'estudi individual, si en el fons no tens gaires oportunitats de fer música en conjunt i de sortir a dalt dels escenaris. I l'aprenentatge d'estar dalt dels escenaris i de tocar i de fer música i de dialogar directament amb els compositors, amb les partitures, tot això és un treball que si s'agafa de ben jove segur que no, que deixa més petjada que no pas si s'agafa ja de més gran amb una altra consciència.
És que realment mentre no es puja a l'escenari no existeix. Jo penso, no?
Sí.
Josep, no sé, tu...
No, jo volia dir amb aquest, això que estava dient el Jordi, de que és com estudiar anglès en un institut. Vull dir, es pot estudiar gramàtica tota la vida i no parlar mai anglès, o pots agafar una persona, posar-lo, no sé, 6 mesos a Londres i al mig i acaba parlant anglès. Això passa amb la música. Els conservatoris moltes vegades s'estudia gramàtica, s'estudia el perquè una nota ha d'anar darrere una altra, però això és la teoria, però s'ha de viure la música, lligant amb el que deia l'Albert, s'ha d'emocionar amb el fet musical i s'ha de posar la pell de gallina i ha de tenir la convivència amb els companys i ha de lluitar per aconseguir aquell objectiu, i això només ho dona la pràctica, i la pràctica és el que s'ha d'insistir. Per això està bé que hi hagi orquestres joves, orquestres professionals. També vull dir una cosa, que els orquestres joves no treguin la feina dels professionals, perquè avui en dia hi ha gent molt il·luminada que diu, mira, escolta, tinc uns estudiants que venen aquí, tocaran una mica i ja quedem bé. No, cadascú té que tenir el seu espai, els professionals, els estudiants de grau superior, els joves, i el que s'ha de fer és no ser espectador, sinó viure la música en primera persona. No?
Entraríem en aquell tema tan debatut i tan repetit, però que a més s'ha de continuar dient de que falten espais, de que falta suport, de que falta etc. i que l'única fórmula que hi ha és aquesta, poder actuar. En aquest cas, Albert, aquest principi del concert, em sembla estrenar, aquestes notes inicials greus que van entrant com unes campanes que van entrant, sí, automàticament demana de l'orquestra, doncs, perquè ell és el que comença el concert i vosaltres el que seguiu a continuació. En aquest cas, el que mana és el solista. Com ho heu conjuntat,
bé,
això?
Bé, manes fins a un cert punt, perquè el director està per sobre, però sí, es negocia.
Està més alt.
Sí.
Però per això no és un privilegi, estar més alt. El tema està en que s'ha de buscar el consens, no?, del concert, mm-hmm, vull dir, trobar l'equilibri entre les necessitats de la música quan toca el piano solista o els passatges, diguem, els episodis orquestrals, que han de brillar per si mateixos, l'orquestra ha de brillar, no? Però clar, quan l'orquestra acompanya el solista, diguem, el solista ha de tenir una llibertat, penso que ha de proposar molt i arribar a l'acord, no? Allò que políticament costa tant, no? Doncs la música és necessari, si no ho fem no sonaria res, no? I aquí l'Albert, doncs, aporta moltes idees musicals que jo les recullo i les intento traslladar cap a l'orquestra, i és el seu concert. Després jo hi poso de la meva mà, evidentment, però penso que el solista en aquest cas, i sobretot en aquest tipus de concerts tan romàntics, que no és una qüestió de tan intel·lectual, que surt molt de dins, és el que deia l'Albert referent-se a la gènesi del concert, no? Que és una gènesi, doncs, molt interior, molt descarnada. Aleshores, clar, cadascú la viu a la seva manera i es filtra pels ronyons, pels fetges i pels pulmons, pel cor, no filtra pel cervell. Aleshores, com que no filtra pel cervell, no hi ha uns arguments únics. Cada intèrpret aporta allò que té dins, i a mi el que m'interessa és donar-li relleu al que l'Albert aporta i proposa.
És curiós com, si veiem, anem cap enrere quan es va estrenar i tot plegat, comprovar com hi havia una gran receptivitat per part del públic, del públic en general, i en canvi hi havia un cert recel o manifestació. Les avantguardes consideraven que la música ja no era del moment i tal. Què en penseu?
Clar, és un autor que realment en el seu temps no era... Era post-romàntic, no? Però ja estava convivint amb les avantguardes. Llavors, esclar, a principi del segle XX, amb totes les vanguardies, comencen a entrar els pensadors en el món de la música, que jo crec que ha fet molt de mal.
Perquè, és el que perquè, passa. Justament és el que fa.
Perquè, esclar, a més, normalment aquests pensadors tampoc no fan música. O sigui, una cosa és que la coneguin i que la pensin i que inclús l'ensenyin, però fer música és diferent.
Em ve Adorno.
Bueno,
em ve Adorno.
Jo el tinc bastant present, també, sí. I llavors, clar, aquest, però de tota manera, allò que diuen que el temps col·loca tothom al seu lloc, o sigui, el Rachmaninov és dels autors més estimats i no només això, sinó més tocats, més interpretats arreu del món, no? No només pels pianistes, sinó també les obres. Les tres sinfonies cada vegada es toquen més i les campanes i tot, o sigui, és un autor que jo crec que ja està, o sigui, està claríssimament ja en el, vull dir, en la llibreria de grans autors, no?
Jordi.
Absolutament d'acord. És cert que des d'un punt de vista estructural o formal podríem posar a debat la qualitat, no? Es pot posar a debat, però evidentment el públic al final és el que fa una criba, no? I Rachmaninov doncs, ha entrat per al revés, no? De l'embut, no s'ha fet petit, sinó s'ha fet gran perquè el públic l'ha rebut bé, no? L'han ficat pel forat petit i ha sortit amplificat, no? I va començar, bueno, ja s'ha dit, no? amb poc èxit, o millor dit, una mala experiència en la primera sinfonia i el primer concert. I la segona també, i una, diguem, una acceptació del primer concert amb molt poca, diguem, una acollida molt pobra, no? No va ser tan clamorós el rebuig, però sí una rebuda pobra. I això potser va ser el detonant de que ell partís més des de dintre, no? No, una mica Mussorgsky també li passa, té una estructura una mica estranya, són autodidactes, no? De fet la majoria del grup del 5 són autodidactes i acaben fent escola.
Sí, inclús Rimsky Korsakov de fet sí. Una mica també amb aquesta
línia. I acaba sent director del conservatori, no? Vull dir, trobo que el que interessa no és tant el que diuen els acadèmics o els pensadors, sinó és com s'explica la mateixa música i com el públic la viu. Hi ha música molt bona que el públic la recull i la posa allà on ha de posar-la. No sempre passa així, eh? Hi ha música molt dolenta que avui en dia el públic la sent a diari, sobretot en els iPads i en els iPhones i el que sigui, i es podria tranquil·lament eliminar i no passaria res, eh? Refereixo a música així.
No, evidentment.
Però quan Rimsky-Korsakov o Mussorgsky o Rachmaninov fan el que van fer, que està, és molt sòlid, malgrat l'estructura estranya, és una música que s'ha de tenir present i per això es programa a les millors sales de concerts.
Parlem una mica de la segona part del concert, amb aquesta gran sinfonia, amb aquesta anomenada sinfonia d'Antonín Dvořák i la força que ha tingut també i també la projecció que ha tingut mundialment. Sempre, des que es va estar a Nova York.
Sí, és una sinfonia que ha tingut una recepció sempre molt, molt bona. És una música que entra molt, molt, molt fàcil, molt fresca i per això també de l'èxit, no? Ell mateix té les seves tres sinfonies anteriors que també les considera tan més bones com la novena, no? La vuitena, la setena i la sisena són excel·lents, no? Però la novena ha entrat molt més, no? I es programa molt més.
A més, és curiós com és una sinfonia que té fragments que han sigut utilitzats per cançons, han sigut utilitzats per programes de ràdio. O sigui, com hi ha fragments molt concrets que la gent coneix i que probablement no sap que pertanyen a aquesta sinfonia i que en canvi doncs, es podria cantar tranquil·lament.
Sí, jo penso que a més hi ha una estranya coincidència de que moltes vegades hi ha música que interessa al públic i es diu això potser no interessa tant als músics, no? Perquè és més comercial. En canvi, en aquest cas tenim èxit de públic i en canvi els músics estan encantats de la vida perquè és una música que dona gust de tocar, vull dir, és una música fantàstica que la gent està, bueno, tots de l'orquestra estan dient fantàstic, aquest programa ens interessa moltíssim, no? Vull dir que està molt bé aquesta dualitat, interessa a tothom.
I més comencem amb una música teva, Albert.
Sí.
El programa comença amb música teva.
Bueno, sí, és una obertura, no? Una obertura que de fet no existia, del Maricel, quan el Maricel es va fer a Alemanya, es va fer en un teatre d'òpera, vaig haver-ho d'orquestrar per orquestra sinfònica, i llavors vaig pensar, doncs, l'ocasió d'afegir-li una obertura. I es va fer així, amb els dos temes principals, el del himne als pirates i del Per què plorat. I bé, el Jordi, doncs, tenia coneixement d'això i va voler-ho programar, suposo, també amb la coincidència de que després jo surto com a pianista, no?
No, penso que està molt ben pensat, aquesta, la veritat. Aquesta conjunció em sembla perfecta.
També és una música popular, almenys a casa nostra, no?
Jo penso que tu vas aconseguir amb Maricel allò que tot autor vol quan fa una música d'aquestes, que és que la gent surti cantant aquella cançó.
Bé,
sí, sí.
No, això de fet no és un objectiu, perquè, per exemple, ara amb Escaramuix, que es apleguem dintre de poc d'un mes, la gent, hi ha algunes crítiques que diuen, ah, però no surts cantant de cap. I és que, esclar, no és un objectiu fer un musical perquè la gent surti taralejant. Jo faig la música perquè visquin el drama o la comèdia, en aquell cas, que després es converteix en un... És veure, també molts musicals anglesos i americans surts cantant perquè te la repeteixen 40 vegades. Ah. Llavors és difícil no cantar-la. Ah. Però si tu, diguem-ne, jo crec que és que s'ha convertit un clàssic perquè també la gent l'ha revisitat molts cops, l'ha vist diverses vegades en vídeo o per televisió, i llavors s'ha convertit una mica en un clàssic, no? I per això ja són totes reconeixibles.
En qualsevol cas, no és dolent que la gent surti cantant,
no,
eh?
No, jo em sembla
perfecte. Jo penso que és una fita a considerar i que va molt bé. Bé, i del
jo,
concert...
Jo vull afegir de l'obertura.
Sí.
Si m'equivoco, em corregeixes, eh?
Tant, però,
no.
Home, perquè, clar, ara em posaré a dir qüestions que potser una mica més enllà estrictament del que és la música. I és. L'Albert, no sé, penso que és un defensor de la melodia, eh?
És
un apassionat de la melodia i ho manifesta així. Per tant, la melodia està per davant de qualsevol altre paràmetre musical i sobretot de les elucubracions i pensaments que hi pugui haver.
De tots aquests teòrics que anàvem dient,
sí,
abans,
correcte.
No?
Correcte. Aleshores, com a defensor de la melodia, fa una música també que està anclada o segueix la tradició més que anclada, no? Està relacionada directament amb la música romàntica i postromàntica. Per mi, programar l'obertura de Maricel i després Rachmaninoff no és casual. És diguem, donar-li una unitat al programa de concert, malgrat la diferència d'anys que hi ha entre la composició de Maricel i la composició del concert de Rachmaninoff o la sinfonia de Dvořák. Són 60 o 70 anys, o poder una mica més, però, no, 60 o 70 anys des del naixement.
Des del naixement,
sí. Són 80 o 90 anys des de la composició de Maricel a la composició del Rachmaninoff i Dvořák, però estan relacionats, estan directament relacionats, no és una cosa, un pick-out per aquí. I per altra banda, també vull defensar, quan programo algun concert, la nostra música, el patrimoni propi. Està bé fer Rachmaninoff, està bé fer Dvořák, però per què no fer Guinovart o d'altres? Eh? I ja no em refereixo únicament al Guinovart, vull dir, hem de naturalitzar el nostre patrimoni musical i donar-lo a conèixer. Aquest no s'ha de donar a conèixer perquè ja ho coneixia tothom, no? Però en altres casos busco, si pot ser, incorporar també, no de forma sistemàtica, però sí tenir-ho present i molt present a autors catalans.
Albert, Jordi, us agraeixo molt la presència. El temps, com sempre, se'ns tira a sobre. Llàstima, perquè podríem continuar mitja horeta més, segur, amb tota tranquil·litat, però hem de deixar-ho. I deixem la música de Dvořák, o sigui que acabarem el programa a la una, a part de les notícies que ens diran coses una mica pitjors i més dolentes del que parlem nosaltres. Repeteixo, moltes gràcies per estar aquí, sobretot després de la feinada que heu fet només fa mitja horeta.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia, gràcies.